a Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, doncs tenim el temps just per escoltar-ho tot. La informació política també serà protagonista la setmana que ve. El dissabte al vespre, 7:45, l'exalcalde Pere Junyent, conferència al Saló d'Ordnau Palau Maricel en el marc del 30è aniversari dels Ajuntaments Democràtics, i el dilluns ple municipal, o sigui que la setmana que ve tindrem molta política, però únicament no hi ha política a la vida, sinó que hi ha més coses, oi? Però el ple municipal del proper dilluns serà un ple amb molts punts relacionats amb subvencions, acords, etc. Però enmig de tots aquests punts, garballant, n'hi ha un que fa referència a aquesta qüestió del pla de la nova jerarquització, per dir-ho així, de professionalització de l'Ajuntament amb aquests nous càrrecs o nous professionals que han portat tantes discussions en l'àmbit polític. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. De tota manera, aquest no va ser un punt destacat per cap dels dos portaveus dels grups municipals de l'equip de govern. Gavi Serrano i Armand Paco, portaveus del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds i del Partit Socialista, respectivament, doncs van destacar altres dels aspectes d'aquest ple ordinari del mes de novembre, que té lloc a final de mes, és a dir, el 30, em sembla que el dilluns és 30 de novembre.
Això mateix.
Doncs això serà aquest ple. Afortunadament, doncs, tornem als dilluns, perquè el darrer va ser un dijous, que ja era un dia que s'optava una miqueta per la celebració d'una sessió plenària. Com dèiem, aquest ple que inclou també moltes subvencions. Ara els ordres del dia són molt llargs, però si el miren vostès veuran que està plegat de subvencions, de justificacions de subvencions. Aleshores són punts que passen molt ràpid. El que passa és que després hi ha algun punt en el qual els regidors, doncs, s'acaben entretenint moltíssim. Com comentàvem, Gavi Serrano va destacar que a part de les moltes bases o moltes subvencions, també s'aprova en aquest ple les noves bases de subvencions a entitats de cooperació. És una fórmula, segons explica el regidor, perquè hi hagi igualtat en el tractament a les entitats de fora sobre les obligacions que tenen respecte també de les entitats del municipi. Sembla ser que fins ara se'ls demanava més coses o més justificacions a les entitats del municipi que no pas a les entitats de fora del municipi. La intenció és igualar aquesta situació. Més enllà d'això, també s'aprovarà el Pla Local d'Ajuts Socials, una mesura que lliga directament amb la situació de crisi, que ja havia estat també anunciat amb anterioritat, la regularització del pàrquing de l'Escorxador, les places, hi ha 35 o 40 places que finalment, doncs, podran ser llogades pels veïns de la zona de la platja de Sant Sebastià, i per tant d'aquesta manera, doncs, es dona una petita sortida, segons va explicar també després Armand Paco, a la reducció de places que ha suposat el fet peatonal aquell indret. I un punt que també després Armand Paco va destacar: es crea una comissió per al Pla Especial de Protecció del Patrimoni, bàsicament per l'actualització del catàleg, una mesura que feia molt de temps que se n'estava parlant. El catàleg data de fi de l'any 1991, l'actual, i per tant, doncs, necessitava urgentment una actualització, i ara, doncs, es crea una comissió perquè aquest catàleg, doncs, sigui actualitzat i s'incorporin les cases que s'hagin d'incorporar, es treguin les que realment no calgui que hi siguin, i aleshores, i com a mínim, es faci també l'inventari de tal i com està actualment. I per últim també va destacar Gavi Serrano un altre punt que considera important: el nou Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. Aquest pla, que lligaria amb el pacte d'alcaldes per la sostenibilitat que va signar l'alcalde de Sitges fa unes setmanes al Centre d'Estudis del Mar, en el qual s'afegia una iniciativa promoguda des d'Europa amb l'aval de la Diputació de Barcelona, doncs, amb unes mesures concretes, allò de que si no ho compleixes et poden expulsar, etc. Doncs, en aquest cas, l'Ajuntament de Sitges, per tal d'intentar complir els compromisos que comporta aquell pla, aquell pacte d'alcaldes, aprovarà en aquest ple el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. Escoltem, per tant, aquestes consideracions inicials del portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Gavi Serrano.
A part que portem moltes regidories, punts de justificació de subvencions, i que jo crec que això és un tràmit que la gent s'obliga a passar-ho per ple, per un tema de transparència, però sí que des de cooperació portem un punt que és les noves bases que regularan les subvencions a entitats de cooperació. Fins ara havien unes úniques bases, a partir d'ara hi haurà dues bases diferents. Una per lo que respecta a la sensibilització i una altra lo que respecta a la cooperació a països tercers. Això ha estat fruit del treball en el si del Consell Municipal de Cooperació, Pau i Solidaritat. Han estat quasi bé 8 mesos de treball d'aquestes bases i que jo crec que la millora més important o el que generem és una igualtat de tractament a les entitats locals i a les entitats de fora, perquè fins ara les bases que teníem aprovades solo únicament eren per entitats locals i per tant totes les aportacions que fèiem per entitats de fora teníem menys obligacions que les nostres pròpies entitats. També el que fem és reduir el termini de presentació de projectes. Creiem que les nostres entitats ja tenen l'hàbit de presentar projectes i per tant reduïm el temps a presentar projectes amb l'objectiu de respondre més ràpid i que els recursos econòmics arribin abans amb les entitats i no fer-lo en el mes de juliol o en el mes de setembre o octubre, sinó fer-lo en el mes de març o abril, poder donar els diners a les entitats. Després, així per destacar, jo crec que jo destacaria el que seria el pla local d'ajudes socials, que en aquest moment tirarem endavant en aquest ple. Jo crec que és un tema també important, perquè en aquest moment que hi ha una crisi tant a nivell de Sitges com a nivell general, pues el poder tenir un pla que recollissin totes les ajudes, tots els projectes o tot el que podem col·laborar amb els nostres ciutadans, penso que és important. També portem un conveni de col·laboració amb Càritas, perquè a part de l'ajuda que ja la duràvem fins ara, com vostès saben, vam crear un fons extraordinari de 200.000 euros, 100.000 per a les entitats i 100.000 per a temes socials. No? Pues a part de lo que ja col·laborava amb Càritas, aquest conveni el que vol és, durant 3 anys, pues incidir més i donar més ajut a aquest col·lectiu que fa aquesta feina tan important. Després, un altre tema que jo crec que ve del Departament de Patrimoni, que penso que és important, és la normalització o la posada en marxa o l'últim pas per al que seria els aparcaments de l'escorxador. No? Aquí fem un altre pas, que ja són que és l'aprovació definitiva d'aquest aparcament i a partir d'ara podrem normalitzar tot allò que teníem allà a l'escorxador. Des de la regidoria d'urbanisme pues posem en marxa el que és el pla especial de la protecció del patrimoni, pel qual fem la revisió del catàleg del patrimoni, creem la comissió de seguiment d'aquest catàleg i jo crec que és important per actualitzar pues, quins són els edificis que creiem que han de continuar sent protegits i en quina mesura han de ser protegits i podem afegir, podem treure i per tant serà un treball que jo crec que era important perquè l'últim catàleg, si no recordo malament, és de l'any 91 i que per tant han passat molts anys i ja tocava fer aquesta revisió i actualització del catàleg. I una cosa que penso que del punt de vista del meu partit ens agrada molt és el fet de pla d'acció per l'energia sostenible. Jo crec que posar un compromís sobre la taula de fins al 2020, un compromís que van assumir els alcaldes, no? El tema de reduir les emissions de CO2, una sèrie de mesures, una sèrie de propostes en el qual pues, anirem pues, sent més sostenibles i jo crec que això és un avanç important. Cal també tenir en compte que cada 2 anys estarem obligats a ser revisats. Cada 2 anys estarem obligats a auditar-nos i veure el grau de compliment d'aquest compromís que fem amb el tema de sostenibilitat al nostre municipi.
11:38 minuts, Gavi Serrano, i escoltarem a partir d'ara el portaveu del PSC, Armand Paco,
que destaca aquest pla d'acció social que també del que també parlava Gavi Serrano, també la resolució del pàrquing de l'escorxador, la comissió de patrimoni. A més, afegeix alguns temes d'urbanisme, com la cessió anticipada del sòl a la zona de la Plana, en el qual s'avançarà en l'urbanització del sector per fer equipaments que demanden les entitats, va explicar Armand Paco. I, per últim, també l'altre punt que destaca el portaveu socialista és això que dèiem ara, la ratificació del pacte d'alcaldes per al medi ambient, doncs una mena de full de ruta sobre els compromisos del municipi en aquest àmbit. Escoltem-lo.
Aquesta ratificació d'un acord adoptat per la Junta de Govern en el qual aprovem el Pla d'Actuació Social en matèria de serveis socials. I la segona, doncs, és l'ampliació de les subvencions a aquesta entitat, que és, ja ho trobaré,
Càritas.
A Càritas. Com bé hem explicat, si alguna cosa teníem clara en el pressupost de l'any 2009 era intentar ajudar a la mesura de les nostres possibilitats als col·lectius que més estan patint el tema de la crisi, per tant, aquelles persones que per nivell de rendes, perquè estan en un procés d'atur, perquè són grans, estan patint, com els dic, amb més profunditat els efectes de la crisi. Per això, la creació d'un fons extraordinari en el pressupost municipal. Bé, donem un pas més, diguem-ne, en aquest desig de protecció i de preocupació per aquests col·lectius que té l'Ajuntament, precisament amb l'aprovació d'aquest pla. Un pla que obeix el desplegament o desenvolupament d'una llei, la llei 12/2007 de 11 d'octubre, que fa referència al sistema català de serveis socials. L'Ajuntament està fent els deures, els ha fet des del primer moment, ja sigui competent o no en la matèria, i el que fem és tancar una mica el cercle amb aquest pla. Un pla que intenta, insisteixo, dintre de la mesura de les nostres possibilitats, doncs donar aixopluc als col·lectius que més estan patint. Però també vull fer aquí una crida a la responsabilitat, en aquest cas del govern de l'Estat, perquè això no es pot dur a la pràctica si no ens arriben els fons necessaris, si no tenim els recursos necessaris compromesos per la llei de la dependència en molts casos. Per tant, no és només una qüestió dels ajuntaments que estan fent un esforç més enllà del que seria desitjable en molts casos i del que competencialment tenim l'obligació de donar, i cal que en aquest cas doncs, també es compleixi la part en relació sobretot al finançament per poder donar una veritable sortida i un ajut cert a aquelles persones que són econòmicament dependents d'aportacions d'altres administracions. Evidentment, en el tema de Càritas no m'extendré massa més, sempre que hem tingut oportunitat d'ajudar col·lectius d'aquestes característiques que estan ajudant les persones amb dificultat, l'Ajuntament és proactiu, és receptiu, és sensible i, per tant, intenta ajudar, insisteixo, en la mesura de les seves possibilitats. Parlant d'altres qüestions que també voldria destacar, ho ha fet el comentari el meu company, en relació als aparcaments de l'escorxador. Aquest és un tema recurrent, ha estat recurrent en el curs de forces anys, perquè no s'havia encetat mai la solució al problema de pupilatge, de propietat, de concessió administrativa d'aquestes places. Vull recordar que en total estem parlant de 58 unitats corresponent a la planta soterrani i 52 unitats corresponents a la planta baixa. Bé, la regularització d'aquesta situació, saber qui té la plaça, si té més d'una, en quina data va començar a comptar el termini de la concessió i quan finalitza, és un tema que malauradament resolem ara. Però que a més el resolem, o la seva resolució tindrà un efecte doble. Per un costat, la tranquil·litat de les persones que disposen d'una plaça d'aparcament, en el sentit de saber quan finalitza la seva concessió, i la segona perquè alliberarem places per poder-les posar a disposició de més gent. En aquest moment estem parlant de 30-35 places d'aparcament a sota de l'escorxador que podran posar-se a disposició del veïnat, de la gent de l'entorn. Per tant, complim amb aquell compromís, si vostès recorden, de que una vegada traiem cotxes del platja Sant Sebastià, poques unitats certament, intentaríem donar resposta mitjançant la solució de la problemàtica de l'aparcament de l'escorxador, i això serà així després d'aquest ple. En altra qüestió, en altre tipus de tema relacionats amb temes urbanístics, els vull destacar, ja ho ha fet el meu company, la creació de la comissió informativa específica pel seguiment que fa referència a la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Catàleg de Sitges. A veure, m'explicaré. En el document de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal hi ha un apartat que fa referència a un altre document intern d'aquest pla general, que és el Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Català. Els documents de planejament poden tenir diversos plans especials. Nosaltres hem fet un ja, que és el Pla Especial d'Usos del Casc Antic, que tenim aprovat, i calia entomar la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Català. Com els hi ha comentat el meu company, aquí el que estem fent és, primer, donar un cop d'ull a edificis patrimonials catalogats que en aquests moments figuren ja en un document aprovat en l'any 1991. La segona qüestió és aquesta feina de revisió d'aquests edificis i del nivell de protecció que tenen. La volem fer amb eines noves, i eines noves vol dir que fa qüestió d'un any i mig nosaltres vam signar un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya en el qual es va fer un treball de camp que és l'aixecament en tres dimensions de manera virtual de totes les finques catalogades en aquests moments atenent al pla aprovat el 1991. Tota aquesta informació haurà de servir de base a aquesta comissió per procedir a la seva revisió. La revisió, en definitiva, què és el que vol dir? Doncs si un edifici que tenim catalogat, posem pel cas i agafaré un dels més emblemàtics, l'edifici del rellotge de la plaça de la Vila, del cap de la Vila. És un edifici que té una certa singularitat, bé per l'arquitectura de la façana, bé per l'arquitectura anterior, bé per la persona o arquitecte que l'ha dissenyat, bé pel temps de construcció. Coincidirem tots que aquell és un edifici que cal preservar, que cal protegir, que cal mantenir en la trama urbana de la vila de Sitges i que Déu no vulgui, si alguna vegada s'enderroqués o patís un problema estructural, doncs el desitjable seria mantenir-lo en les mateixes condicions que està. Doncs molt bé, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Català ha d'incidir en aquestes qüestions. Per tant, quins edificis mantenim la seva catalogació, quins edificis podem entendre que no sigui així, quins edificis incorporem en el catàleg. Vull fer notar que aquesta comissió de seguiment que nosaltres impulsem, lògicament la volem fer amb la participació de la resta de forces polítiques, com es va fer a la comissió de seguiment del Pla General, i no només de les forces polítiques, sinó hem donat, diguem-ne, o volem donar cabuda a més gent. Per exemple, un representant del grup d'estudis sitgetans, un representant del Consell Municipal de Cultura, dos arquitectes de la vila prou significats o que tinguin prou vinculació que ens ajudaran en les feines d'identificació d'aquells edificis que potser des del punt de vista polític per nosaltres passen més desapercebuts. De tot plegat donarem compte de quins són els membres que formen aquesta comissió, però la intenció és no només que estigui formada pels polítics de l'Ajuntament, sinó per gent aliena a l'Ajuntament i que té alguna cosa a dir des del punt de vista cultural, patrimonial, arquitectònic. D'acord? També vull destacar d'aquest ple l'aprovació de la resolució de les al·legacions i l'aprovació definitiva del procediment d'ocupació directa del sòl i cessió anticipada de terrenys al pla parcial urbanístic 1. Si vostès recorden, en l'últim ple vam prendre un parell de decisions força importants per la vila de Sitges. La primera era la presa en consideració per part d'una empresa per ocupar 65 metres quadrats de sòl d'un nou pla parcial aprovat definitivament anomenat Pla Parcial Urbanístic 1, és a dir, l'antic sector de la Plana Oest, Santa Bàrbara Est i Oest. Com a conseqüència d'aquella aprovació, lògicament s'han produït al·legacions, bàsicament pels propietaris del sector, i el que fem en aquesta sessió plenària és resoldre aquestes al·legacions i aprovar definitivament el document d'ocupació directa del sòl i de cessió anticipada mitjançant la signatura de convenis. Vull fer un comentari en relació al debat produït en el ple, en el qual algun grup polític acusava l'Ajuntament de preocupar-se més dels equipaments educatius privats que dels públics. Bé, aquesta operació, aquesta gestió urbanística que es fa per intentar aconseguir de manera anticipada sòl, que en qualsevol cas sempre seria municipal, i dedicat a equipaments, la volem no només perquè tenim un escrit entrat per una empresa que li agradaria disposar d'una part del mateix, sinó perquè a més estem avançant la urbanització d'un sector que ens facilitarà poder disposar de sòl públic no només per si vol venir a una universitat, sinó per fer equipaments que en aquests moments ens estan demanant diverses entitats. Equipaments com pot ser un altre llar d'infants, equipaments com pot ser un camp de rugby, equipaments com podria ser un altre camp de futbol, etc. Per tant, la finalitat no és només intentar, a la mesura de les nostres possibilitats, captar una inversió que entenem important pel poble de Sitges, com és una universitat o un centre d'ensenyament especialitzat en temes d'art i cultura, sinó també disposar de sòl públic per intentar doncs, tirar endavant equipaments que en aquest moment són necessaris. Evidentment, ho ha dit el meu company, la importància que té l'aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible del municipi de Sitges. Si vostè recorden, el novembre de l'any 2008, si no recordo malament, es va procedir a la signatura o l'adhesió per part d'aquest consistori del que s'anomenava Pacte d'Alcaldes. El Pacte d'Alcaldes és una iniciativa de la Unió Europea en el qual intenta doncs, que diferents pobles, viles i ciutats del conjunt de la Unió intentin fer coses pel medi ambient i sobretot pel canvi climàtic, amb una fita col·locada l'any 2020. Aquesta fita col·locada l'any 2020 vol dir que nosaltres ens comprometem d'aquí a aquest període de temps a reduir un 20% doncs, paràmetres d'emissions contaminants, reducció de consums d'energia, reducció de consums d'aigua, etc. etc. Bé, per poder tirar endavant aquest tipus de polítiques, lògicament calia una diagnosi i calia un full de ruta. Això ja ho tenim també. Per tant, sabem des del punt de vista energètic com estem, sabem quins són els nostres dèficits i com a mínim tenim un full de ruta de coses que podem fer d'aquí a l'any 2020 per aconseguir que aquell compromís que vam adoptar l'any passat sigui una realitat. El tema és més important del que sembla perquè no és una cosa frívola, no és un brindis al sol, no és afegir-se a un manifest més per la sostenibilitat i la millora de la qualitat ambiental, sinó que ens obligarà a prendre accions, a prendre mesures. I aquestes mesures, com ha dit el meu company, cada dos anys seran examinades. Veurem quin és el grau de compliment que els hi donem. I ja els hi puc avançar, i ho discutíem ara a la comissió, a la Junta de Govern, perdó, que nosaltres volem dedicar una part del proper Fons Estatal d'Inversió Local del 2010, que precisament contempla l'aportació de diners en temes relacionats amb el medi ambient, per tant destinarem una part de diners precisament a començar a donar compliment a aquest compromís que assolim en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible del municipi de Sitges. I també, i per últim, també els vull comentar un punt d'urgència que vam passar a la comissió informativa del dia d'ahir, que és el conveni entre l'Ajuntament de Sitges i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Dit així, sembla una cosa poc entenedora, però dit d'una altra manera és bastant més senzill, és a dir, la instal·lació de l'antena que ha de permetre tenir senyal de televisió digital terrestre abans de finalitzar l'any 2009. Saben vostès que la Generalitat està fent diagnosis a diferents pobles, viles i ciutats de Catalunya perquè l'apagada analògica no representi un problema pels ciutadans en el sentit de que la televisió digital terrestre es pugui veure a la totalitat del territori de Catalunya. Bé, Sitges té parcialment resolt aquest problema, però hi ha una part del municipi que encara planteja dèficits. Aquests dèficits s'havien de resoldre amb l'instal·lació d'una antena. Per instal·lar aquesta antena es van proposar quatre emplaçaments. Al final, el que ha resultat més adequat en el temps, sobretot perquè tenim la disponibilitat de terrenys, és una zona, un sòl, al costat d'un dipòsit que hi ha a la urbanització o barri de Quim Mar. Bé, aquest conveni el que fa és la cessió de l'espai perquè de manera immediata la Generalitat de Catalunya procedeixi a la col·locació d'aquesta antena i diguem-ne la seva operativitat perquè el senyal de la televisió digital terrestre doncs, sigui total en el nostre municipi. Ja es va fer a la zona de les botigues de Sitges i ara tocava instal·lar aquesta antena en el nucli central de la vila. No? Important perquè, com els dic, si no, quan es produeixi l'apagada analògica doncs, hi hauria gent doncs, que tindria dificultats per poder rebre el senyal de televisió. I ja saben vostès que això de la televisió avui dia és força, força important. I per la meva part, doncs, aquests són els temes que més destacaria del ple del proper dilluns.
11:53 minuts, això anirà molt ràpid. Decisió de ple, construcció de la torre del repetidor, etcètera. Dic torre, torreta, és igual. Del repetidor perquè aquells veïns que no veuen bé la TDT la puguin acabar de veure bé en aquestes zones d'ombra d'alguns llocs de Sitges.
Correcte. A continuació, pregunta ràpidament. La primera pregunta se li preguntava a Armand Paco sobre aquest pla d'acció per l'energia sostenible. En què consistiran? Quines mesures es prendran? Resposta.
Aquest pla planteja més de 200 fitxes en temes relacionats precisament amb el pla d'acció per l'energia sostenible. La primera de totes, lògicament, reducció dels consums d'energia elèctrica, per exemple, en dependències d'enllumenat públic. Què vol dir això? Home, doncs a vegades és tan senzill com canviar el tipus de bombeta, de vegades és tan senzill com canviar un magnetotèrmic, de vegades és tan senzill com canviar quadres elèctrics que donen, diguem-ne, que serveixen per l'enllumenat públic. Nosaltres volem, amb el Fons Estatal d'Inversió Local, destinar una quantitat, que encara hem d'acabar de tancar, precisament en aquesta direcció. Segona, intentar que els vehicles s'aprovisionin de biodiesel. Tots els vehicles dièsel que tinguin, doncs, en lloc de posar el combustible normal, doncs que s'utilitzi biodiesel. Amb això també, no és que aconseguim un estalvi econòmic, perquè penso que gasta si fa no fa el mateix, però sí que des del punt de vista de la contaminació atmosfèrica sembla ser que és menys contaminant l'utilització del biodiesel. Consum de l'AP. Ens hauríem d'acostumar a que els regidors, quan fem una compareixença, en lloc de tenir els papers, tinguem un PC obert i podem llegir què és el que volem explicar a vostès. Això, que és una tonteria, doncs estalviaria paper. Vehicles municipals. Hem fet una diagnosi de tota la flota. En aquests moments disposem de més de 50 vehicles. En alguns casos, algun d'ells bastant atrotinat. Per tant, els que estan atrotinats, que consumeixen més, que són més contaminants, s'haurien de començar a substituir. Segona, fer apostes per l'utilització de vehicles més sostenibles, no només aquells que van amb biodiesel, sinó fins i tot vehicles elèctrics. Dependències municipals. Ja saben vostès que l'Ajuntament té diversos centres d'atenció a la ciutadania, per tant, s'ha fet una diagnosi de cada centre, sabem quins consums tenen d'aigua, de llum, de gas. En relació al gas, per exemple, canviar les calderes perquè sigui més eficient el consum ja seria una mesura que hauríem d'implementar. Llums elèctriques, moltes vegades marxem d'un lloc, marxem d'un espai, d'una dependència i queda un llum encès, per tant intentar buscar mecanismes que la llum s'encengui i s'apagui, no tocant un interruptor sinó per la presència de les persones. Els estic avançant temes que ens poden ajudar a reduir el consum energètic, per tant les emissions de CO2 en el futur. Supressió de cotxes de zones del poble i analitzacions, tot això són mesures que van afavorint precisament la reducció de la contaminació, per tant, l'afecció al canvi climàtic en aquests moments està produint, jo diria que a nivell mundial. De totes i cadascuna d'aquestes coses, lògicament, l'Ajuntament en determinarà les accions que algunes costen diners, però d'altres, evidentment, doncs, no en costen, sinó és canviar hàbits, que a vegades és el més difícil. És a dir, insistir a la població que el contenidor marró que hi ha a la via pública no és per tirar ampolles de plàstic, sinó és per deixar residus sòlids orgànics. Insistir a la població que els contenidors verds són per llançar ampolles i que no s'han de llançar els contenidors grisos. És a dir, totes aquestes coses, al final, és el que intenten encabir-se dintre d'aquest pla d'acció per l'energia sostenible del municipi de Sitges.
11:57 minuts i la pregunta final.
La pregunta final sobre l'aprovació definitiva del reglament orgànic municipal o de la modificació del ROM sobre l'organització directiva pública professional i de comandament de la corporació. Li varen preguntar-me en Paco si havien acceptat al·legacions o si havia hagut algun canvi. Aquesta va ser la resposta.
Nosaltres resolem les al·legacions que es van presentar dient si el... Bàsicament, la discussió venia centrada si el 30% de sou variable era una competència que podia exercir l'administració local o no. De les al·legacions que van en aquest sentit, els serveis tècnics han contestat no només en base a la jurisprudència que pugui existir en aquests moments, sinó perquè s'han demanat informes, si no recordo malament, a la Federació de Municipis i a la Diputació de Barcelona. Per tant, insistim a la nostra tesi que l'Ajuntament és competent per fer aquest tipus de regulació perquè ja existeix una llei marc que ho contempla malgrat el reglament no hagi estat desplegat, no hagi estat aprovat. En qualsevol cas, bueno, si algú té ganes de continuar amb el pleit, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, per anar als tribunals denunciant que l'Ajuntament no és competent, doncs com passa en aquests casos, serà un jutge que doni raó o tregui. En qualsevol cas, insisteixo, estem parlant de si una part del sou s'ha de cobrar independentment del que es faci o ha de venir condicionat a una sèrie d'objectius que marca el govern municipal.
Tot plegat es posarà sobre la taula el proper dilluns a partir de les 7 en la celebració del ple ordinari del mes de novembre. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, fins demà, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.